Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La policia ha detingut 4 persones més en relació amb l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona l'1 d'octubre de l'any passat en els actes de commemoració pel primer aniversari del referèndum d'independència convocat per la Generalitat. Fonts de la defensa dels arrestats indiquen que els detinguts són un fotoperiodista, 2 activistes del col·lectiu La Forja i un del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. El fotoperiodista Jordi Borràs ha presenciat la detenció de Palacio i n'ha donat testimoni en 2 tuits. Recordem que hores abans la Policia Nacional havia detingut l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i el de Celrà, Dani Cornellà, tots 2 de la CUP, a més de 9 membres dels comitès de defensa de la República. A 3:15 de la tarda, els arrestats ja han sortit en llibertat. Segons els seus advocats, Benet Salelles i Montserrat Vinyet, tots s'han acollit al dret a no declarar. La Generalitat, d'altra banda, ha decidit suspendre les llicències d'obres que s'estan tramitant al litoral de la Costa Brava. La Comissió d'Urbanisme de Girona aprovarà demà una moratòria urbanística d'un any en la franja de 500 metres entre Portbou i Blanes. És el primer pas per deixar en l'aire els permisos a tots els municipis costaners fins que el Departament de Territori no doni llum verda aquest any al Pla Director Urbanístic. I el Parlament andalús ha investit aquesta tarda Juanma Moreno, del PP, nou president de la Junta d'Andalusia. Ha obtingut el suport de la majoria absoluta de la cambra en primera votació gràcies al suport dels populars i també de Ciutadans i Vox. Per primera vegada a la història de la democràcia actual, els populars arriben al capdavant de l'executiu autonòmic i fan fora el Partit Socialista. El Gran Teatre del Liceu acull a aquesta hora a les 8 una nova representació de Madame Butterfly de Giacomo Puccini sota la direcció de Gianpaolo Bisanti amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i diferents veus solistes. A les 8 d'aquest vespre a la Rambla, al Teatre del Liceu. I també a aquesta hora al Teatre de l'Escorxador de Lleida es fa una tertúlia sobre el canvi climàtic a partir de la necessitat d'una conversió ecològica organitzada pel Moviment de Professionals Catòlics de Lleida. Anirà a càrrec de la professora Esther Vinyes, llicenciada en Ciències Ambientals. A aquesta hora a les 8 al Teatre de l'Escorxador de Lleida. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició del programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així amb força pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Aquests dies, repassant els principis de la nova avaluació de l'ESO, he anat elaborant, entre indignació i indignació, una llista dels elements que, al meu entendre, haurien de configurar el dia a dia de la vida escolar i que voldria compartir amb vosaltres. L'escola ha de ser el lloc de la reflexió. L'escola no és el lloc on aprendre els diferents oficis, sinó el lloc de la reflexió, de la consciència d'un mateix i del món, el lloc al capdavall del coneixement. L'escola ha de ser el lloc de la veritat, ja que la fi del coneixement és la veritat, l'escola ha d'encoratjar l'atenció de tot l'ambient educatiu cap a la possibilitat de reconèixer-la. L'escola ha de ser també el lloc de la curiositat. La primera característica de la raó és que es veu sol·licitada i es posa en moviment per mitjà d'una provocació per a la persona que és la realitat. Això s'expressa en el nen i en el jove en la curiositat original amb què afronta la vida. L'escola ha de potenciar i sostenir aquesta curiositat que d'una altra manera decau. però sobretot ha de guiar perquè sigui canalitzada en la indagació sistemàtica i no es perdi en simples reaccions momentànies, sense mètode i sense conseqüències posteriors. L'escola ha de ser, finalment, també el lloc de la crítica. Ha de desenvolupar la capacitat de crítica, és a dir, descobrir els nexes entre els diferents objectes del coneixement, entre aquests i la necessitat de significat per la pròpia vida. La veritable educació té lloc quan el jove sap donar raons de les coses i jutjar si són conformes o no als desitjos i exigències inherents a la seva persona. També ha de ser el lloc de la llibertat. Entenem per llibertat, en un sentit general, l'adhesió a l'ésser i la possessió autèntica de les coses, i en un sentit més específicament educatiu, l'adhesió de tota persona al que la intel·ligència proposa com a bo i que condueix a la veritat de les coses. Però això no es pot fer sense la crida a una responsabilitat personal i quan, al mateix temps, s'accepta diferents modalitats de resposta. I, finalment, ara sí, l'escola ha de ser el lloc de la moral. Per aquesta importància que se li dona a la llibertat de l'alumne, el centre de la vida escolar és la persona i, per tant, la seva moralitat, és a dir, el seu compromís amb la realitat i amb els fins interioritzats com a millors per la pròpia vida, allò que és bo per a un i per als altres.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Franco Nembrini explica en el seu llibre El arte de educar una anècdota que em sembla tan inquietant com interessant. Un alumne seva de Bèrgamo, de 19 anys, el truca i li diu: Franco, m'han convidat a una trobada a Milà. I quin és el problema? Contesta: no hi he anat mai i m'han dit que s'ha d'agafar el metro. Com es fa això? La noia és de Bèrgamo, que està a poc més de 50 quilòmetres de Milà. No era una noia empanada, que dirien els meus alumnes, no? Era desperta i normal, i davant d'un ordinador capaç de menjar-se el món, però incapaç d'anar a Milà pel seu compte. Aquesta sensació l'he tinguda molt sovint davant dels meus alumnes, experts en pantalles que al capdavall els apantallen la vida. Aquesta separació entre el món real i l'imaginari que omple el cap dels nostres alumnes és, sens dubte, devastadora des del punt de vista del coneixement. Però fins a quin punt pot afectar també la seva humanitat? La maduresa intel·lectual que abans es valorava en l'expressió «tenir món» ha estat substituïda per un cosmopolitanisme virtual que amb prou feina ha sortit de casa. Mai havíem tingut tantes dades del món i tan poc món al nostre bagatge. Avui, a l'Hora del Pati, ens endinsarem en les procel·loses aigües de les xarxes socials.
L'Hora del Pati.
Bona nit, un dimecres més, en Raül Adames i en Jordi Cabanes, a l'Hora del Pati. Avui donem la benvinguda a la Carmina Cruzafont i a l'Alberto Chinchilla. Bona nit als dos.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
La Carmina és professora de periodisme i ciències de la comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i centra, pel que entenem, la seva tasca principal en l'estudi del que podríem anomenar l'ecosistema digital i en les polítiques públiques en aquest àmbit. Per tant, ja veiem que avui tenim molta xitxa per tractar el programa. I per altra banda, l'Alberto és el fundador i director de la consultora de marques Bishired, ho he dit més o menys.
Sí, està bé.
I estratega digital, que això també mola.
Tinc ganes d'escoltar aquesta conversa entre vosaltres.
Molt bé. Anem al gra, ja directament, sense més. Estem davant d'un canvi d'era o només d'una evolució històrica més, diguéssim?
Jo crec que estem en una època de transició perquè tenim una transformació tecnològica que està afectant directament a les nostres rutines i això fa que ens hem de plantejar moltes coses i estem en un canvi de paradigma que afecta a qualsevol dels sectors i el sector de l'educació és un d'ells. I per tant diríem transició cap a un paradigma nou que estem intentant descobrir entre tots.
Alberto.
Bueno, sí, yo considero que estamos ante una transformación tecnológica y digital, y esto es lo que todos los días estamos oyendo en todos los medios de comunicación, pero sobre todo hay un cambio en cuanto a cómo nos comunicamos las personas.
Yo creo que es importante también hacer hincapié en la importancia que tiene este cambio para nosotros en nuestro día a día. Y ante ese cambio, a mí siempre me gusta hablar de esta nueva cultura comunicacional, cómo nos comunicamos con toda esta transformación tecnológica y digital. De hecho, la sobreexposición, ¿no? La sobreexposición que tenemos cada uno de nosotros en el día a día a través de las redes sociales. Y a más también, además de esa sobreexposición, otro tema interesante es cómo nos ven los demás. Es decir, qué opinión nosotros tenemos y cómo la exponemos a través de estas plataformas digitales. Y por último, el reconocimiento, que hasta hace unos años que no teníamos las redes sociales, pues no íbamos buscando los aplausos de nuestros amigos o compañeros en el día a día, pero hoy sí que a través de un like o de un comentario en esas redes sociales, pues sí que podríamos decir que es como un pequeño aplauso que nos están dando si estamos diciendo o haciendo las cosas bien o mal.
En aquest sentit, clar, les xarxes socials el que han representat, al meu entendre, és una opinió, és més que un canvi de concepte, és un amplificador. Diguem-nos, perquè en el fons, ja estaves dient, no, això que en el fons sempre hem buscat l'aprovació dels nostres amics. Diguem, la diferència és que ara ens hem tornat una mica descarats, per dir-ho així, no? És l'imperi de la patxorra, per dir-ho d'alguna manera. O diguéssim, comentaris agressius o, diguéssim, jo què sé, racistes, se n'han tingut sempre. El que passa que ara els públics s'han d'entendre a tothom. No? O sigui, un efecte com d'amplificador del que és, per dir-ho d'alguna manera, una posició humana de sempre, o hi ha un canvi, el canvi de grau també té un canvi de concepte.
Home, jo crec que el que hem ampliat són els canals de comunicació que fins ara, diríem, aquesta exposició més pública havia estat més controlada a través dels mitjans de comunicació clàssics. Avui estem en una tertúlia radiofònica, no? I diríem...
Que encara no s'ha mort.
Que encara no. I en canvi ara el que passa és que aquest control de la distribució dels missatges s'ha ampliat i qualsevol pot difondre un missatge, diria. I aquí està el canvi, perquè els mitjans de comunicació tradicionals han estat el que anomenem els gatekeepers, els porters de la informació, deixàvem entrar i sortir aquesta informació i ho controlaven, amb totes les seves crítiques i els elements positius i negatius. Què passa? Que ara aquest control de la informació no està en mans de professionals, diríem, d'això, sinó de qualsevol persona que tingui un telèfon mòbil, tingui un ordinador. I jo crec que aquí està la gran diferència. És a dir, ampliem aquest amplificador i qualsevol persona, independentment de la seva edat, del seu sexe, d'on visqui, té aquesta capacitat. Llavors, jo crec que aquí sí que hi ha aquest canvi, que és molt important i que l'educació hi té molt a dir.
De tota manera, quan els adolescents, que és evident que les noves tecnologies per ells són molt atraients, per mi, ara jo tinc un problema. Jo em considero que tecnològicament no sóc analfabet, però els meus alumnes constantment m'estan guanyant. O sigui, no conec el món de youtubers, no conec el món de certs xarxes socials que te les mencionen i dic, aquesta ja no la tinc controlada una altra vegada. Però com podem educar aquesta vida als nanos? Com podem fer-les entendre com utilitzar les xarxes? Com podem l'empremta digital que abans de començar el programa parlaven? Què hem de fer a les escoles davant d'aquest repte?
Yo creo que es muy importante la formación, es decir, la formación de los educadores en este ámbito, porque si no seguirá ocurriendo los mismos situaciones que ocurren hoy en día en muchos colegios, ¿no? Que el estudiante, el chico, ese chaval al final conoce mejor las redes sociales y cómo hacer un uso de esas redes sociales que el mismo profesor. Entonces, es clave que primero se empiece por ahí, por formar a los educadores, por explicarles un poco todo lo que hay en este nuevo continente digital, cómo hacer un buen uso de las plataformas digitales. Yo creo que, igual que ha habido todo este cambio y toda esta transformación, no se ha hecho hincapié en la importancia que tiene en educar a las personas en cómo hacer un buen uso de estas herramientas, porque cambia mucho de hacer una buena gestión o hacer una gestión de manera libre a mi manera, ¿no? De mi forma de ser, sin un cuidado, ¿no? Yo creo que igual que los chavales tienen que prestar atención a esto, los padres y los educadores desde los colegios tienen que mandar mensajes de la importancia que tiene concienciarles de cómo hacer un buen uso, de cómo hacer un buen uso de esas redes sociales. Porque si no, publican lo primero que les viene a la cabeza.
Sí, yo creo que aquí hi ha dos elements. El primer és la tecnologia ha d'estar a l'abast de tothom i la tecnologia ofereix moltes possibilitats. Les els dissenys de les empreses tecnològiques preveuen molts usos, però és realment les persones qui determinen aquests usos. Per tant, diríem, res està ple establert. Sí que hi ha uns condicionants tècnics, diríem, però és el dia a dia qui forma. Per tant, jo el primer que diria és que els educadors no haurien de tenir por a la tecnologia. És una cosa, diríem, que està a la base i el que vol és accedir al màxim de persones possibles. Per tant, allunyem aquesta imatge de que la tecnologia, ui, això és molt tecnològic. No. Les empreses que fan tecnologia, fan dispositius, etc., el que volen és que siguin d'ús massiu. Per tant, jo crec que el primer que se li ha de dir al professor és, en el tema tecnològic, tothom està aprenent. Per tant, diríem, els experts, sí que n'hi ha alguns que són una mica experts, però entre tots estem aprenent. Empreses tecnològiques, educadors, usuaris, etc. Jo crec que aquest és el primer element que hem de tenir en compte. És a dir, res, encara les regles estan per fer i són molt movibles, la primera cosa. I després, la segona cosa que jo crec que és el paper de l'educador és en el sentit crític. És a dir, el que no pot ser és que els alumnes diuen no, estem tota l'hora connectats, no et puc dir què veig. No. Hem de tenir aquesta mirada crítica. I, per tant, diríem, aquest és el paper de l'educador. Si és una xarxa o és una altra, no importa. El que importa és, molt bé, per què et serveix aquesta xarxa? Què mires? I aquí no fa falta saber res de tecnologia. És simplement parar-los i fer-los les preguntes, i que sàpiguen fer les preguntes. Jo crec que, en aquest sentit, hem de fugir una mica d'aquesta imatge de la tecnologia com una cosa que està com endiosada.
És curiós, perquè estem parlant de xarxes socials i acabem que hem d'ensenyar els nanos a llegir, a mirar i a pensar.
Efectivament. Estem en lo bàsic, perquè la tecnologia és un instrument. I jo crec que ara, moltes vegades en aquesta transformació, el que ens passa és que estem com abduïts per aquests dispositius, per aquestes coses, i no ens parem a pensar, són instruments del nostre servei, primer de tot. Jo crec que és important. I que aquests instruments faran i acabaran fent el que nosaltres decidim que fem. Per tant, diríem, una mica baixem aquesta por a la d'allò. I després una altra cosa, molt important. Tenim la sensació de canvi constant, perquè les empreses tecnològiques necessiten aquest canvi i és un motor econòmic. Per tant, i aquest canvi és de molt superficial en molts casos.
Sí, clar. Sí, sí.
Llavors diríem, aquesta sensació de canvi és dir, ja no estic al dia. Para't un moment i digues, a veure, realment, quin és el canvi?
Sí, sí, sí. A mi, ahir ho parlàvem just a classe. Jo faig classe de cultura audiovisual i reflexionava amb els meus alumnes que el salt tecnològic més bèstia és el que va viure, no el que vam viure nosaltres del mòbil a l'smartphone, sinó de la meva via, que de no haver-hi telèfon, va començar a tenir telèfon. Diguéssim, que era possible parlar amb una altra, no?, una persona situada a 50 quilòmetres de distància. Aquest és el gran salt, diguem, en aquest sentit. Jo no veig la tecnologia des d'un punt de vista intimidatori, sinó a mi el que em preocupa és el bé o el mal amplificat que se'n pot derivar de l'ús, diguéssim. No? És a dir, perquè a mi això no em preocupa. Al final acabaràs aprenent, però el que abans era un insult que arribava a una persona, ara pot arribar a 20.000, diguéssim. Hi ha un poder multiplicador del bé, però també del mal, que aquest sí que entenc que ha de ser mirat amb cert respecte, diguéssim, no?
Diríem, el tema que tu ara fas referència té a veure... Aquestes empreses tecnològiques o aquests dispositius han de tenir mecanismes de cert control a l'hora de distribuir els continguts, etc. Aquesta és una pregunta que s'estan fent ara mateix les polítiques públiques, amb tot el fenomen de l'odi, de les notícies falses, etc. No? I, per tant, diríem, aquest és un problema que ens atany a tots.
Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a Primera Hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a Primera Hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb la Carmina Crusafont i l'Alberto Chinchilla parlant de les xarxes socials. Deies abans, Carmina, que estaven davant de la pregunta crucial, no?, de si s'havia de controlar d'alguna manera o no, diguem-ne, tot això que està passant.
Exacte. El tema és que, com que l'escenari és nou i les grans empreses tecnològiques i els circuits estan tan diversificats, el tema és cal que els governs estableixin certes mesures. Ara les polítiques públiques digitals estan analitzant tot això. Clar, les empreses tecnològiques, ningú vol que l'acabin controlant, però...
I és que abans, com has dit, ho he pensat i va, no sé si ho dic, ho dic. Va. El fet de que sigui una realitat tan poc regulada no seria l'argument principal per no fer-la arribar a l'escola encara? És a dir, l'escola, al meu entendre, no és un lloc d'experimentació, no és un lloc d'investigació, perquè tenim una responsabilitat greu a transmetre, diguéssim, als nostres alumnes la capacitat de jutjar el món. No seria una bona ocasió esperar-nos a que el món de l'empresa, el món de la realitat, la universitat, si fa falta, experimenteu, us dongueu la clatellada i un cop hagin comptat les víctimes, sapiguem si s'ha d'entrar a l'escola o no?
Jo crec que la tecnologia va tan ràpid que necessitem establir certes normes, no? Definir polítiques públiques no vol dir que determinats àmbits no puguin estar una mica al marge. Potser sí que com que encara no tenim dades suficients d'impacte, de com tot això impacta en la comprensió, en el nostre dia a dia, en la capacitat comunicadora, tot això, potser ens podríem esperar. Però deixar l'àmbit de l'escola completament a part de tota aquesta transformació, a mi, no, jo no ho veuria bé personalment, perquè crec que precisament formar els nens des de petits en aquesta realitat que es troben en el seu dia a dia, doncs els forma d'una manera diferent si tu els hi dones les pautes, jo crec.
Sí, sí, però el que dic és... Quines pautes, si encara no sabem com van les coses? Això és el que vull dir. És al final...
Les pautes, jo crec que...
Faries, Carmina, un congrés d'educació sobre l'ús del guix a l'ensenyament? Ús, pissarra i guix, una interacció educativa. Anem a veure si s'ha de fer amb guix blanc, amb guix de colors... És absurd. Tu no faries un congrés en què, sobre educació, en què parlaries de les mediacions. En tot cas, com han de llegir, com han d'aprendre a llegir?
Però el que passa...
La lectoescriptura,
Un moment, sí, però tenim un dispositiu que és el telèfon mòbil i és la tablet o és l'ordinador que ens ofereixen... No és un equivalent del guix. Per tant, diríem, tu tens uns dispositius que no existien abans.
És un equivalent amplificat del guix. Perquè, diguéssim, jo ara feia un dibuixet dels Estats Units o els hi puc ensenyar una foto al mòbil? No, o sigui, sembla que estigui fent broma, però no estic fent broma, Em sembla important aquest punt, diguéssim. Quin protagonisme real donem a la mediació? Aquest és el tema, al meu entendre.
Ja, sempre que parlem de tecnologies aquest programa, el Jordi encara estaria en l'Olivetti.
Sí.
Tic-tic-tic-crac. Però bueno, part del que planteja el Jordi potser és dir preguntes com més concretes.
Jo la meva mirada la tinc diferent. Clar, a mi quan m'arriben ja us han passat per vosaltres. Clar, jo tinc els estudiants...
I com a vostres professors universitaris us queixeu, què han fet a l'escola perquè ens arriben?
Sí, ho diem moltes vegades, com què ha passat abans que ens arriben així, no? Clarament, ho diem moltes vegades, tens tota la raó.
Però és al revés, Si no féssim la nostra feina, els arribarien molt pitjor.
Alberto, ¿tú crees que un chico de 16 años tiene capacidad debe tener... ¿Qué red social debe tener ya abierta? ¿Qué redes sociales no vale la pena que ya esa tengan? ¿Cómo enseñarles a llevarlas a tenerlas actualizadas?
Yo creo que un chico de 16 años nos puede enseñar mucho a todos, también a mí en concreto, sobre cómo manejar las redes sociales, ¿no? Pero hay un tema que ahí les tenemos que ayudar, que es el tema de reflexionar y pararse a pensar aquello que publican en esa red social que ellos también se manejan, qué repercusión tiene, ¿no? ¿Qué consecuencias positivas y negativas tiene esa imagen o ese mensaje, ese posicionamiento, esa valoración que puede hacer allí? Hoy en día ya te encuentras con chavales en primero de la ESO que tienen Instagram y que algunos no te dicen que no tienen WhatsApp, pero tienen WhatsApp. tienen WhatsApp y después alguno te dice por al lado, sí, 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 tiene WhatsApp, ¿no? O sea, que ellos mismos ya están dentro de las redes sociales y hacen un uso diario de las redes. Sí que es verdad que no se les ha explicado a muchos de ellos cómo hacer el buen uso. Y ahí está la clave, ¿no? Es decir, primero graduar los tiempos. ¿Cuánto tiempo tengo que estar dentro de las redes sociales? Porque si no, empezamos por ahí, nos encontramos con chavales de 16 años que pasan 4 horas al día metidos en las redes sociales. Y más en redes sociales como, por ejemplo, Snapchat o Instagram Stories, donde tú compartes tu día a día. Es decir, todos los momentos de tu día a día, todo lo que estás viviendo, está pasando ahora, lo compartes. Y te lleva a una mayor exigencia de compartir todo. Es decir, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, coges el metro y ya están compartiendo las primeras historias.
Curiosament, a perdre una mica la visió de la realitat.
Clar.
Una confons la realitat digital amb la realitat que estàs vivint en el dia a dia.
Efectivamente. Yo, una de las cosas que les animo es siempre, sean chavales de 14 y 16 años, sean personas de 40 o 50 años, les digo que salgan un poco de la red, que contemplen y observen a su alrededor, que reflexionen antes de compartir cualquier imagen, vídeo o texto en cualquier plataforma, que piensen si eso mismo, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Abrirían la ventana de su casa, le gritarían a los cuatro vientos, o se expondrían allí como se exponen en su Instagram, para que los viesen todos sus familiares y todos sus amigos y todo el edificio. Porque eso muchas veces no nos hacemos esas preguntas. Es decir, cuidado porque yo publico un contenido allí y nunca puedes llegar a saber qué número de personas están viendo esa imagen o ese posicionamiento que tú estás haciendo hoy. Nunca. Es decir, ni nosotros los que trabajamos en digital, que a final del mes hacemos un informe a las empresas para ver el alcance o el impacto que ha tenido ese contenido. Porque al mes siguiente el informe ha acabado y siguen viendo ese contenido personas. Con lo cual nunca puedes llegar a calcular cuántas personas te están viendo. Y eso es importante, insistir, enfatizar en estos temas, porque es preocupante sobre todo para los chavales, porque los chavales son nativos digitales, han nacido ya con el teléfono móvil y saben que su día a día está ahí, pero cuidado, tu día a día está fuera también. Y fuera es donde nosotros, los que somos más mayores, tenemos que ayudarles a entender la importancia que tiene que el foco principal está fuera. Esto simplemente es un canal más de donde después vas a comunicar aquellas acciones que puedan interesar. Ya está.
Jo en la línia de l'Alberto diria que si us hagués de dir què hauríeu de fer, jo crec, com sense donar recomanacions, però dels temes vitals, no? Tema continguts. El què i el qui. És a dir, qui envia aquests continguts? Perquè quan tu preguntes què trobes a les xarxes socials, t'has de preguntar qui t'ho diu, no? Perquè has de crear el criteri en el nen o en l'adolescent de el qui és important, qui et diu les coses. I després el què, és a dir, què t'està dient, és una cosa que t'aporta, és d'entreteniment, o sigui, diferenciar en els tipus de continguts, perquè jo que estic en una facultat de comunicació, tot el tema de, per exemple, la informació falsa, amb la capacitat de manipulació, això és un tema molt sensible per la societat, no? I per tant, direm, aquest seria el tema 1, tema 1, continguts, tema 2, la diferenciació entre l'espai públic i el privat. El que deia l'Alberto, no? De dir, com que el mòbil forma part de la meva vida i sembla que el portin enganxat a la mà, no? Perquè ja forma part d'una extensió del cos humà, doncs, quina és la diferència entre aquest espai públic i privat, que en el món físic està bastant clar, i en el món digital no està tan clar, perquè com que el tinc tot el dia, doncs aquest seria el tema. I després incorporo un element que és més de reflexió de col·lectiu social, que és aquesta constant actualització fa que els continguts tinguin un valor molt efímer, no? Uh-huh. Fixeu-vos que hi ha una xarxa social que entre els adolescents és molt important, no? Que és Snapchat. Potser aquí, als Estats Units, és la més usada. I el valor d'aquesta xarxa és la desaparició dels continguts durant 24 hores. Clar, aquesta desaparició fa que el tema de la memòria, és a dir, si nosaltres aprenem a partir d'experiències anteriors, no? Si tot desapareix, on és la nostra memòria? Com aprenem? Jo crec que aquest és un tema socialment, que ens preocupa i que ens està, establint una dinàmica social. I jo incorporaria aquesta reflexió també, no? De dir la desaparició, la memòria, el que tot sigui efímer.
Sí, és que seguim, perdona, retomant la batalla del guix i la pissarra que feia el Jordi abans, una pregunta que ens fem els educadors. Els mitjans digitals dins de l'aula són un fi o són un medi per treballar? És a dir, al final hem d'acabar fent una assignatura de mitjans digitals perquè arribar a ensenyar als nanos a aprendre a utilitzar-ho és una tasca força, força important i que s'està centrant a les escoles, està sent cada vegada de més temps, de més esforços i de més dificultats. Però no deixa... un telèfon mòbil és un mitjà, no és un fi. Nosaltres el que volem és que aprenguin història, que aprenguin matemàtiques.
Jo seria un pèl més radical encara. No és que vulguem que aprenguin història o matemàtiques, sinó que aprenguin a pensar. Exacte. I fem servir la història i les matemàtiques com a instrument. O sigui, fins i tot les mateixes matèries les entenc jo com un instrument, diguem-ne, perquè al final l'objectiu autèntic és la introducció a la realitat. Veure una realitat i gestionar-ho.
Clar, entendre el món en el que vius, aquest és el fonament, no? Tu has de viure en un món i necessites uns coneixements i unes habilitats per poder-te desenvolupar allà, no?
I la nostra experiència com a educadors és que el telèfon mòbil en concret s'està convertint en un obstacle per fer això. Per fer, diguem-ne, profunditzar la història i la relació més que amb una ajuda.
Clar, jo crec que el que està passant una mica, i això és quan parlem d'alfabetització digital, que necessitem alfabetització digital, professors i alumnes, el que ens passa és que aquesta l'ús del telèfon encara nosaltres, els educadors, no hem après amb aquestes tecnologies i, per tant, diríem, estem tots aprenent, no? I per tant, diríem... Jo crec que és necessari les tècniques de dir això és un telèfon, té aquestes possibilitats i després, un cop ja tens aquests elements bàsics, que això sigui el mitjà. Jo crec que és un mitjà, eh? Mm.
Sí, yo creo que dentro del aula hay una clave que es importante, que es las clases, las actividades que se organizan tienen que tener una parte interactiva. Es decir, y por ahí entra también el teléfono móvil. Es decir, hay plataformas como, por ejemplo, Kahoot, que es una plataforma que te va a permitir hacer una serie de actividades más interactivas, hacer un examen incluso a través de esta plataforma, integrar en la misma exposición del educador un vídeo de un youtuber que complemente la información del profesor. ¿Por qué? Porque el alumno lo va a captar mucho mejor si dentro de esa sesión, de esa clase, aparecen elementos de su día a día, elementos en los cuales él se maneja. Y porque muchas veces, con algunos profesores lo comentamos, a lo mejor ese chaval que cuando sale de clase tiene una duda, ya no viene a ti, educador, a preguntarte esa duda que tiene, sino que simplemente llega a su casa, se pone en Google, va a Wikipedia o va a YouTube y el youtuber de que sea o la persona que sea que haya escrito una entrada en Wikipedia le responde a la duda. Con lo cual, yo lo que creo que no es alejarlo, sino acercarlo. Y acercarlo ya directamente en las mismas clases. O sea, que el educador lo integre, esta parte interactiva, esta parte digital, en sus aulas. Para así también encontrar esa recepción por parte del alumno mucho más positiva.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
L'hora del pati.
Efectivament, a l'hora del pati de nou, amb la Carmina Cruzafont i l'Alberto Chinchilla parlant de les xarxes socials, parlant i discutint sobre les xarxes socials.
Ha estat un intermig molt, molt emocionant.
Estaves a punt de fer un argument que m'ha semblat digne, Raül?
A veure, jo pensava, o sigui, dèiem, o estem tots, els nanos ara neixen natius digitals. La imatge de que neixen ja amb el mòbil a la mà m'ha semblat, m'he imaginat un nounat amb el mòbil i m'ha fet gràcia, o sigui, he pensat, seria interessant. Per tant, com a escola, què hem de fer? Acceptar això i deixar que els nanos tinguin el mòbil a l'aula o generar espais a l'escola on ensenyem els nanos a viure en un espai no digitalitzat?
Yo es que creo que no hay que hacerse ni la pregunta de aceptar o no aceptar. O sea, es un elemento más de nuestras vidas.
Pero eso es contradictorio, es decir, con la dinámica de las ciencias sociales. Tienes
no,
que aceptar o aceptar todo,
o sea,
el rato.
Yo, bueno, también seguramente yo pego de estar dentro de la profesión y verlo, pero además hay un tema...
Tú no vos pedra feina, claro.
No, pero por el otro lado, también en algunos momentos me han dicho, Alberto, ¿tú a qué te dedicas? Porque yo desde el año 2010, 2011, hay un tema que intento concienciar a las personas, que es el tema de la nomofobia. Es decir, el miedo y la dependencia que nos genera el teléfono móvil. Esa adicción, ¿no? Y explico mucho sobre graduar los tiempos de uso de los teléfonos móviles. Pero lo que no podemos hacer es apartar de una realidad a las personas, a los chavales que están en clase y que es normal que tengan un teléfono móvil, como es normal que tengan un portátil, como es normal que las pizarras ahora sean electrónicas. Todo esto es normal y hay que hacerlo normal. El problema es que cuando no lo hacemos normal nosotros, los educadores, las personas que estamos por encima de ellos, les tenemos que hacerlo ver como algo natural.
Vale. Y hay un salto entre que ja està aquí,
sí?
I el següent pas que dius és i hem de normalitzar-ho. No necessàriament. O sigui, jo accepto que el que no podem és negar una realitat. Uh-huh. Els mòbils existeixen, ¿vale? Com existeix el canvi climàtic. Però l'altra cosa és que, com que existeix, anem a donar-li canxa. Aquest salt és el que ja no veig clar.
Deixa'm explicar una anècdota que va passar-me la setmana passada. Es van convocar una reunió. No donaré més dades perquè es va convocar una reunió a caps d'estudis i directors d'escola. Ja eren varis.
Entonces... Això són bastantes dades, eh?
Sí. I ja no. I va haver una votació d'un tema i es van donar unes cartolines que eren codis QR. Una que era sí, un codi QR que era sí i un codi QR que era no. I tu aixecaves el codi, hi havia la votació, aixecaves el codi QR i la persona que et dirigia passava al mòbil per comptar vots a favors i vots en contra. I sortia automàticament el resultat. Estem parlant de... No estem parlant de 300 persones. Hi havia en aquesta reunió 15 persones. I em van dir, la persona que m'acompanyava em va dir, no era més fàcil comptar? Sí. Som 15. I era, perquè a més això es complicava, un QR no havia llegit, o sigui, era una aplicació informàtica bastant interessant, però utilitzada, sense, en la meva opinió, sense sentit comú.
Tens tota la raó, com us deia abans...
El Raül sempre té una part de la raó.
Tens tota la raó en aquest exemple de dir la tecnologia de vegades encara no està prou desenvolupada o no és necessària en determinades circumstàncies.
O té un consum papanates, que no vol dir que sigui dolent en si mateix.
Exacte. Jo vull, seguint amb la línia de l'argument de l'Alberto, crec que la realitat diferencial que tenim ara, en el 2019, és que tenim una realitat online i una realitat offline, la real de sempre, i tenim un altre món, que és el món online. I jo crec que l'escola ha de presentar aquesta realitat com pròpia de la nostra societat del segle XXI, i això és, si després ens estudiaran, i això serà una de les novetats. Quan vosaltres plantegeu si heu de tenir el telèfon mòbil a l'aula, jo crec que el que heu d'ensenyar és que hi ha moments en què el telèfon mòbil és necessari, pot ser una eina molt útil i que pot estalviar-te doncs, gestions i no fa falta que et portis l'ordinador perquè pots contestar e-mails, una trucada, etc. I que hi ha altres moments on el cara a cara, el desenvolupament de la comunicació personal, de l'espai per pensar, no és necessari a la tecnologia. Per tant, jo crec que el repte que teniu ara els educadors en les primeres fases de l'aprenentatge dels nens i dels adolescents és a on cal posar aquesta tecnologia. I aquí és on vosaltres teniu tot a dir. Els que ja, quan nosaltres a la universitat podem fer recerca sobre tot això, però vosaltres sereu qui ens direu el que funciona o no en la formació d'aquests nens i aquestes nenes. Per tant, jo crec que els espais hi han de ser. No heu de... Jo, aquesta d'allò, fora de les aules. Jo crec que heu de fer coses amb el mòbil i coses amb la tablet i espais on no hi sigui aquesta tecnologia.
Avui no estic fent gran de moderador, sinó que de radicalitzador. això que dius a mi em sembla bé, sotmès al contingut. És a dir, a mi poso un exemple meu personal. Jo dono classes de... d'història i de
classes...
I de
cultura de visual.
Sí, no, de visual. I d'història de l'art. Per mi la història jo la concebo com un instrument per pensar, diguéssim, la historicitat de la nostra realitat, i per tant entenc que és un seguit de causes i conseqüències, té un discurs raonable, i en canvi, per tant, és un pensament, per dir-ho així, inductiu, i el fenomen i deduïm que és el... O sigui, induïm el que... conclusions al respecte d'això, i l'altra assignatura, que és la història de l'art, que és al revés. Tu tens una sèrie de dades i et trobes una obra d'art i apliques aquelles dades amb un pensament deductiu. No, això serà gòtic o serà romànic, té aquesta característica o no. La matèria genera la didàctica concreta. Jo sempre he fet classe d'història de l'art, l'he fet amb la pantalla constantment, perquè el que feia era posar els quadres i dir, bueno, què veieu aquí? Amb la història de quart, que és el que jo faig, mai, perquè no entraré en una foto de Bismarck i diré, què veieu aquí? Diguéssim. Són coses diferents. En un cas, la matèria em genera una voluntat de discurs, com que vull que els meus alumnes discorrin, els hi dono un discurs, i en canvi, història de l'art, el que vull és que dedueixin, i per tant els hi dono la matèria i els acompanyo a la deducció. I això vol dir que no demonitzo la tecnologia o l'instrument. El que no faig és exaltar-lo. Està al servei de la cosa, no al servei de l'instrument. Si hem d'introduir els mòbils a classe. No. No. Ostres, ara no me'n recordo si és el 89 o el 92. Santiago, por favor, ¿puedes mirar si és del 68 o del 69?
Efectivament.
Són coses diferents, eh? Són completament diferents.
Però,
no s'ho veiem.
Però diríem, en els usos, tornem a dalt d'allò, la tecnologia preveu molts usos i després el dia a dia dels humans determina quins acaben consolidats o no. Per tant, diríem, cal experimentar, a lo millor que tu dius, doncs jo no necessito una història de l'art, i a lo millor doncs a la classe de matemàtiques, jo què sé, dissenyen una sèrie d'algoritmes o una sèrie d'aplicacions que és com una classe sobre intel·ligència artificial, i a lo millor amb els ordinadors, els mòbils i no sé què, pots fer una classe molt més rica en experiències i que els pot formar, sobretot no als nens, sinó també a les nenes, en veure que el món tecnològic també forma part de no només és dels nens, sinó que és també de tothom, no? I això pot apropar. Per tant, diríem, totalment d'acord, depèn la matèria, tu utilitzes, igual que utilitzes una metodologia pròpia i utilitzes la més adequada o una bibliografia, doncs utilitza la tecnologia més adequada. Nosaltres, jo no sóc defensora de que la tecnologia ho explica tot. La tecnologia és un dels nostres instruments.
Mira, vull explicar una anècdota a l'escola. Nosaltres tenim a l'escola secundària, al dia els nanos hi ha 20 minuts que de lectura lliure, que pot llegir una novel·la, un llibre. I un dia, mirant per l'escola, a les aules hi ha finestres, i es pot veure què passa dins, em vaig donar compte que els nanos llegien bastant. I que en aquesta estona, quasi tots els professors es dedicaven a treballar amb l'ordinador portàtil. I vaig veure això, i al següent claustre vaig explicar l'anècdota i vaig dir, si volem que els nostres nanos llegeixin, quan estan llegint ells, nosaltres hem de llegir. Si no som capaços de... en aquest moment deixar l'ordinador a banda, tenim un problema. I ja ha estat maco, perquè ara crec que hem millorat una mica. Però a vegades som els mateixos adults els que estem enganxats. Ara a la taula no el veuen els oients, però hi ha 3-4 mòbils per aquí voltant. Doncs són meus. Ja sé. Però bueno. Molt bé. Alberto.
Bueno, yo creo que esta es la clave, ¿no? Es decir, que los chavales al final lo vean como una herramienta que es importante a tenerla presente hoy en día, y también los educadores. Y que los educadores, en esos momentos en los que piden que desconecten, ¿no? Hay que graduar, lo que decíamos antes, los tiempos de conexión al teléfono móvil o a internet, pues que sean los que dan ejemplo en ese primer momento. Es decir, pero yo creo que en las aulas tiene que estar el teléfono móvil, porque es una realidad en la sociedad, es una realidad en nuestro día a día. No tendría sentido que esa realidad la apartásemos de los chavales, que al final son los que, bueno, las generaciones próximas, que tienen que también tener conocimiento de ello.
Tú te dedicas a la marca. Canviarem una mica el tema, però l'escola ha de desenvolupar la seva marca? Com desenvolupa la marca de l'escola com a tal?
Bueno, La escuela tiene que desarrollar su marca, pero además hoy en día vemos que tiene más peso y más valor lo que dicen las marcas personales que integran esa escuela, empezando por el director de la escuela, siguiendo por los educadores, continuando por los profesores, alumnos, antiguos alumnos, familias vinculadas a la escuela. Es decir, hay muchas marcas que están alrededor de la marca principal. Hasta hace unos años, única y exclusivamente nos preocupábamos de la marca escuela. Ya es mucho. Aquellas escuelas que se preocupaban de su marca ya era mucho. Pero hoy también dice mucho aquellas marcas escuelas que los profesores, las personas de dirección de la escuela también están alineados con la marca escuela. ¿Por qué? Porque lo que decíamos al principio, hoy en día todos comunicamos, todos mostramos nuestro posicionamiento, nuestro contenido a través de las redes sociales, ¿no? Así que es importante también tener presente en la parte de la reputación, ¿no? Esa parte que es la parte final de la marca, ¿no? La reputación, cómo has gestionado tu reputación a lo largo de los años. Pues tener presente también la importancia que tienen esa reputación los perfiles que integran la escuela, porque ellos también forman parte de la marca escuela. Entonces, es un tema que es interesante a trabajar, y sobre todo el tema de el rastro que va dejando uno en la red, ¿no? Que es un tema que también está muy de moda ahora hablar, el tema de la huella digital. Es decir, ¿qué huella tengo yo en la red? ¿Cuáles son los contenidos que yo voy forjando a lo largo de los años y se van quedando allí? Porque al final todo se queda en la red. Es decir, tú puedes buscar una imagen tuya de hace 7 años o un comentario tuyo en Twitter de hace 4 años. Eso afecta positiva y negativamente a ti como persona, porque las personas llegan a ti en base a una impresión que se pueden hacer de esa huella digital. Es decir, eres lo que compartes en la red, eso es la huella digital. Pero también afecta positiva o negativamente a tu escuela, que es la marca que a ti te ha dado la oportunidad un día de integrarte en la reputación que se ha ido forjando a lo largo de los años. O sea, que es un tema que de ahora en adelante dará mucho que hablar y que hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque, ya digo, condiciona positiva o negativamente a la marca de la fundación, de la institución, de la escuela.
Estem d'acord. De fet, deixarem que vosaltres ho investigueu, l'empresa, el món de l'empresa ho introdueixi, la universitat traieu les conclusions, i després, si hi ha ESO, l'entrarem nosaltres. Moltes gràcies als dos, a l'Albert Unxilla i a la Carmina Cursafont.
Moltes gràcies.
Ens queda
a vosaltres.
Molt poc temps i ens hem d'acomiadar ja. Moltes gràcies. I realment ha estat, a més, un debat interessant, una possibilitat d'entrar, de penetrar millor en aquesta realitat, que no perquè sigui virtual deixa de ser realitat. Moltes gràcies als dos.
Gràcies.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
I arribem al quart bloc del programa amb una recomanació una mica diferent de les habituals. Avui, en lloc d'una novel·la o una pel·lícula, recomanem un museu, que li podríem dir d'alguna manera. Bona nit, Esther Arderiu. L'Esther Arderiu és responsable de l'àrea de divulgació científica del CosmoCaixa i avui ens ve a parlar una miqueta d'aquest, li podríem dir així, museu en un sentit ampli, dinàmic.
Sí.
Explica'ns una mica, és una realitat molt coneguda a Barcelona i a la nostra enviat, però diguéssim, en quin moment i què es planteja com a objectiu del CosmoCaixa?
Bé, dir quin és l'objectiu de CosmoCaixa és una mica complexa, perquè CosmoCaixa és, com tu deies, un museu de la ciència. De fet, és l'evolució de l'antic Museu de la Ciència, no? De Barcelona, que podríem dir que té una vocació molt gran, que és la d'estimular estimular el coneixement de la ciència. De fet, la seva finalitat és divulgar la ciència a un públic molt ampli. Podríem dir que a un públic sense restriccions, ni restriccions d'edat, perquè tant públic és del museu, doncs els infants de 3 anys, com ho poden ser els joves que estudien batxillerat, com ho pot ser especialistes, com ho poden ser les famílies que poden tenir o no coneixements específics de ciència, no? També amb un públic que no tingui diferència de gènere, no? És la ciència d'arribar tant als nens com a les nenes, als joves, als homes, a les dones, sense tindre tampoc diferència de quina és la seva condició social, o fins i tot podríem dir quina és la seva formació, perquè intenta fer arribar la ciència a un gran públic. I, per tant, definir els objectius és una mica en funció de on t'adreces, no? A quin públic t'adreces, que vas tenint objectius més específics.
Jo entenc que ho diguis així, diguéssim, a l'hora de filar prim, però la definició d'objectius s'ha fet és perfecta. És a dir, diguem-ne que la ciència arribi a tothom.
A tothom. Perfecte, I sobretot també un altre, que és fer arribar la recerca científica a la població. La recerca és un capital. És un capital social, no? I, per tant, saber que el nostre país està fent recerca puntera, no? I que aquesta recerca dona respostes a problemes socials o pot solucionar problemàtiques socials.
Dedueixo, amb el plantejament que fas, que és veritat que és un museu, però no és un museu passiu, diguem-ne.
No, que va, que va.
És un museu tot al contrari.
Sí, 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 sí.
Explica'ns alguna d'aquests activismes, per dir-ho així.
D'aquests activismes, mira, fins i tot la pròpia museografia està plantejada per ser activa, no? Vull dir, no és un museu de quadres, és un museu d'interactius, no? És un museu on tu et situes davant un aparell, davant un mòdul, no?, que d'alguna manera t'interpel·la, no? No només perquè físicament l'has d'accionar i passen una sèrie de coses, sinó perquè et planteja unes preguntes, no? Et planteja unes qüestions a les quals tu pots trobar o no respostes. Ens agrada dir, per exemple, que al Museu de la Ciència, pues, m'ho caixa, com amb la majoria dels museus de ciència, es poden trobar respostes. No ens hi posem pas. Però molt més important és que surtis amb més preguntes que les que tenies quan entraves. I això ja és una acció, encara que sigui intel·lectual, però es dona això, les dues accions, l'acció física amb els mòduls, l'acció intel·lectual, i molt més encara quan participes d'activitats, on quan es fan activitats guiades pels nostres educadors, això sempre és una cosa que es pretén des d'un principi i que es pot solucionar de diferents maneres, que si vols, doncs en podem parlar i podem aprofundir.
Parlem-ne, sí que sí.
Sí. Doncs hi ha diferents maneres. Per exemple, ens podem situar amb tallers, no? Nosaltres fem tallers educatius, com que l'objecte és educació, no?, per totes les franges, des dels infants que estan en educació infantil fins als alumnes que ja estan acabant la seva secundària obligatòria, no? I, evidentment, no ens podem situar per un igual amb les diferents franges, però sí que amb tots pretenem justament això, que sigui quin sigui el moment evolutiu, sigui quin sigui el moment de la formació dels nens o joves, es preguntin coses, es qüestionin, observin. En definitiva, el que intentem és posar en pràctica la metodologia científica, que vol dir que tu tens una pregunta o que et fas una pregunta, no?, que has d'observar què passa al teu entorn, que has de recollir evidències, que has de contrastar aquestes evidències, que t'has de generar hipòtesis, que les has de respondre. És una acció que es fa a partir de tot això, no? I, per exemple, dèiem abans, la recerca. La recerca és important, no només perquè puguem ser com un altaveu, no?, on donem a conèixer la societat, la recerca que es fa, sinó que promovem que els nostres visitants, sobretot els estudiants, no puguin fer recerca. I puguin fer recerca en diferents maneres. Per exemple, hi ha una modalitat de tallers, que és els que nosaltres els diem els Labos Investiga, que intenten reproduir un moment de la recerca puntera que s'està fent en un lloc real, no?
Actualment, diguis.
Actualment, sí. Tenim tres en aquest moment, no? És investigar, per exemple, la vacuna de la malària, o investigar la vacuna del VIH, o investigar com es fan els medicaments. I en cada un d'aquests tallers es reprodueix, com deia, una part d'aquesta recerca puntera que es pot fer o al Parc Científic de Barcelona, o a IRSI Caixa, i els joves tenen l'oportunitat de treballar amb material real de laboratori i, aleshores, dissenyar una experimentació fent anar una tecnologia molt concreta, una electroforesi o una tècnica lisa, no?, molt concreta per resoldre unes qüestions.
I segura, diguéssim.
No
feu pràctiques de fusió nuclear, diguéssim.
No, que va. Però sí és important que els, per exemple, en batxillerat es faci recerca, també tenim un programa perquè la recerca es faci des de primària. Perquè és molt important que aquest pensament científic, aquesta manera d'abordar la realitat des de la ciència, s'agafi des de les primeres edats. I aleshores fem programes d'investigació a primària, també.
Estava pensant, quan explicaves tot això, les dificultats per muntar una exposició. O sigui, com organitzeu una nova exposició? Quanta gent teniu a l'equip? Perquè has de parlar de temes pedagògics, de seguretats, pressuposats científics, ha de ser interessant, tècnicament s'ha de posar... O sigui, crec que és un equip molt, molt més multidisciplinar que, del que m'havia plantejat.
Sí.
Has aconseguit, com a mínim, desvetllar preguntes al Raül.
Bueno, ja és ja, un primer èxit. Ja, ja és un objectiu, no? Ja és el que pretenia. No, realment sí. És a dir, plantejar una exposició, i jo no sóc de l'equip d'exposicions, és a dir, seria molt més prudent potser que això ho preparessin els meus, ho responguessin els meus companys, però us puc donar alguna idea de com es fa una exposició, no? Evidentment que hi ha d'haver un equip interdisciplinari. Nosaltres a Cosmocaixa com a institució, doncs, ens organitzem amb diferents equips, els que fan les exposicions, els que les pensen, les conceptualitzen, que són uns, els que produeixen aquells mòduls, no?, que donaran resposta a aquella idea que hi ha a l'exposició, i després vindríem a l'equip on jo treballo, no?, que som, ja tenim l'exposició, ja tenim el discurs, ja tenim els mòduls. Bé, que aquesta exposició com la fem arribar als diferents públics, no? Aleshores, com generem circuits per explicar-ho a un, o activitats paral·leles per explicar a uns altres, o cicles de conferències que siguin complementaris al que es fa en una exposició, no? Per tant, nosaltres mateixos ja som un equip multidisciplinar amb això, però sempre tenim l'oportunitat i la sort de treballar amb experts, no?, del tema. És a dir, nosaltres no som experts en tot, evidentment, però tenim l'oportunitat de treballar amb experts en robòtica, si l'exposició va de robòtica, o en biologia, si l'exposició toca un altre tema, i això és, doncs, amplia, evidentment, el nostre equip.
Ara mateix teniu dues exposicions temporals, que els títols em semblen molt, molt llaminers. Una és Tintín i la Lluna, i l'altra els robots i les màquines, diguéssim, no? Explica'ns una mica, per tenir com un punt de referència, no?, una exposició temporal concreta, Tintín i la Lluna, per exemple, què és el que es pot trobar al visitant?
Bé, l'exposició Tintín i la Lluna té dues parts, no? Una que és més Tintín, que seria la part de ficció que hi ha, i una que és la que va portar, o el motiu que ha portat a fer aquesta exposició, que és que justament aquest any celebrem 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna, no? Aleshores, és Tintín i la Lluna perquè té aquestes dues parts. Què ens trobarem? Pues una primera part que explica una mica això, no? Com va ser aquell viatge, no?, que va portar a l'home per primer cop a la Lluna, no? I aleshores és una exposició que, des del punt de vista de la ciència, explica això. Explica la Lluna, que ha fascinat a la humanitat des de temps immemorables, i per tant arranca amb quan Galileo comença a fer les primeres observacions, no?, que veu de la Lluna, doncs, amb el telescopi rudimentari, ens pot semblar avui que tenia, però amb el qual ell va arribar a descobrir que la Lluna no era un ser tan perfecte com pensaven els clàssics, no?, sinó que tenia cràters, que tenia imperfeccions, el primer apropament que tenim a la Lluna, no? I a la part de preparem el viatge a la Lluna i, per tant, com es prepara una expedició a la Lluna. Una altra que és, estem caminant a la Lluna i, per tant, home, com és la física, com era aquest aparell amb el qual els homes van poder arribar a la Lluna. I el dia a dia dels astronautes mentre fan el viatge...
Tot això estem parlant del projecte Apollo.
Apollo 11, sí. Tot això és el que, bàsicament, amb diferents subàmbits, podríem dir que té l'exposició, és el que es va trobant el visitant, no? I, per tant, hi ha curiositats. És una exposició, jo diria, que és per no perdre-se-la, no? Perquè té curiositats com... Ens imaginem el primer vestit de l'home a la Lluna, no?, dels astronautes, doncs podríem dir que hi ha com un antecessor que va fer un enginyer militar espanyol, no?, que va dissenyar un possible, no per anar a la Lluna, però un possible vestit amb el qual després es van inspirar per fer els trajes reals que porten els homes a la Lluna. I això és una curiositat. El que passa és que va venir la guerra i aquell traje que ell tenia, doncs, el van desmantelar per utilitzar-lo per altres coses.
De fet, això ja ens passa, el tema és tan apassionant que ens hem esgotat el temps pràcticament, però de tota manera ja està bé que un espai de ràdio, que el que vol és generar les ganes d'anar a veure el Cosmocaixa, que no l'acabem, diguéssim. En tot cas, el que sí que es pot dir d'alguna manera és que el Cosmocaixa ens ha portat la Lluna en un copa, d'alguna manera. Moltes gràcies, Esther, Arderiu, per la nostra explicació, i anem ràpidament al final del programa. Bé, avui arribem al final del programa un dimecres més. Ens acomiadem i us esperem, si Déu vol, la setmana vinent, de nou a la sintonia de Ràdio Estel de 8 a 9 del vespre. Avui, l'Hora del Pati ha estat possible gràcies a en Jordi Carretero, al control de so, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales a la producció, i a la direcció de la presentació, com sempre, en Raül Adames i el Jordi Cabanes. Molt bona nit.